Fabricació pròpia.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar. Esta noche nunca acaba.
Vinga, molt bona tarda a tothom, com esteu? Un matí sense sorpreses des del Congrés dels Diputats. Feijó, de moment, no serà president. Això sí, hem tingut una sorpresa.
Ep.
La d'un diputat del PSOE que s'ha fet un embolic i ha votat a favor de Feijó. Ha estat el diputat Herminio Rufino Sánchez Iñigüez, que s'ha aixecat i ha dit que sí quan havia de dir que no. Però després d'uns segons de confusió, Rufino ha rectificat el seu vot. És allò que dius, no. I ha quedat clar que no. Qui ha dit que no avui també ha estat Brussel·les i ho ha fet al brilli-brilli, a la purpurina i els cosmètics amb microplàstics. La prohibició començarà a aplicar-se d'aquí 20 dies. L'objectiu és clar. La Unió Europea vol reduir un 30% de l'emissió de microplàstics al medi ambient abans del 2030. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Què tal, com esteu? Marta Harkel, la sotsdirecció.
Molt bé, fabrica que fabricaràs.
Tot el matí, eh?
Sense parar.
Sense parar. Candela, Figueres.
Molt bones.
Guions. Lauri Francisco.
Molt bona tarda.
Els
no,
guions,
com era? Despús-dinar, perdó.
Despús-dinar. Tu és despús-dinar avui,
jo
eh?
Jo he despús-dinat. O sigui, estic despús-dinant, perquè he dinat. Notícia.
Avui arribem sí. Despús-dinats tots, crec.
Tots? Ostres. Candela, també?
Jo també.
Oh. Imagina't.
Sí, sí, m'he espavilat avui. Ah, ja està bé, això.
Doncs mira, veus, ja ho tenim aquí.
Calla que no faci la misiadeta sense voler.
No, no facis això.
Et controlem.
Et necessitem ben activa. El José encara no ha dinat. A la producció, el gran Ferran Capdevila, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, al món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i ja l'heu escoltat, a José Matosas, que també el tenim per aquí, la Paula Moreno, a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Però si sempre n'hi ha algú que plora de l'emoció. És molt bèstia. N'hi ha moments de molta intimitat.
Amb Mercè Raga. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Quatre minuts que passen de 2:15 a 3. D'aquí res, repassem l'altra actualitat d'aquest dimecres i a 3:45. Avui l'Aixa Mirons parlarà de la iniciativa solidària SourceWoman.org. També parlarem amb Laura Cubero, directora del Baumfest i presidenta de Tatuadores por la Paz, una iniciativa que té com objectiu ajudar els nens sirians. No us ho perdeu perquè val molt la pena. I a les 4 avui farem el cafè amb el filòsof Enric Gel. Avui parlarem amb l'Enric sobre les condicions de la guerra justa. No us ho perdeu. A veure què ens explica l'Enric. A més, tindrem a la Vallejo, que ens porta documentals de divulgadors estrella. És a dir, aquelles persones que s'han convertit en referents en el seu àmbit, parlem d'exploradors, de naturalistes, de científics, i que han aprofitat doncs, aquesta rellevància per mostrar-nos la natura i alertar-nos que l'hem de cuidar. I ho fan a través de documentals. A més, també, tot això, avui us volem parlar durant el programa sobre la situació dels guionistes als Estats Units, després que avui s'ha posat fi a una vaga històrica. Els guionistes de Hollywood tornen a la feina després de 5 mesos.
Bastant 5 mesos, sense cobrar.
Parlarem d'aquesta situació viscuda als Estats Units, de com l'han viscut i també de com es viu aquí, a casa nostra. En parlarem, de fet, amb Antoni García Ramón i amb l'Albert Plans. L'Albert Plans, el Toni el coneixeu, periodista, i l'Albert Plans és guionista i membre de la Junta de Guionistes Associats de Catalunya. I per acabar el programa, avui hem preparat una peça especial. Després de l'emissió ahir de la colpidora sèrie documental de TV3 Generació Porno. No sé si la vau veure. Clar, ens preguntem, tenim molts dubtes al cap. Com influeix la indústria del porno en la vida sexual de les noves generacions? I per això hem buscat experts perquè ens parlin de les conseqüències del consum cada vegada més precoç i generalitzat d'aquests continguts. Ja us avancem que els testimonis que vam viure ahir vau veure vosaltres?
Jo no ho he vist, de fet, ha sigut la conversa aquest matí, a sentar-nos en un bar i directament de dir, ho vau veure, i el senyor del costat que digués, ho vaig veure i estic esglaiat, tinc un nen de 13 anys i no me'n puc fer el càrrec de que això estigui passant en el seu mòbil o a la seva escola, o el pare estava que no estava encara en el seu lloc després d'haver vist aquest documental. Jo no ho he vist, i el que m'ha arribat, m'ha explicat, m'ha fet mal al cor de pensar, no pot ser. Jo amb 10 anys era una nena innocent, que el porno estava molt lluny.
Molt lluny.
Sí. Molt lluny de la meva vida, i quan em va arribar, no em va arribar als nivells de porno que estem parlant. És que no és normal, ja.
És, com deies, Candela, ens ha deixat impactats, desfets, i cal que en parlem. Tot això passarà aquí, al Fabricació Pròpia. Posar un peu a la realitat paral·lela que ens proposa sempre cada dia la Jarque. Avui arriba molt urban.
Sí, és que la banda sonora del Piro Musical de la Mercè va ser l'última prova de que ens agradi o no la cultura urbana, és l'últim crit. I per això avui repassarem últimes hores urbanístiques de diferents racons de món. Què us sembla?
Una mica d'urbanisme.
Exacte. Mira, una realitat, ja veureu, us sorprendrà. Ah. Comencem per Londres. Oh, yeah, tell you something. Llegim a la CNN que la capital britànica obrirà al públic els túnels d'espionatge que es van construir durant la Segona Guerra Mundial i m'ha semblat interessantíssim. Es tracta d'una sèrie de túnels construïts als anys 40 que ocupen una extensió de quilòmetre i mig i que, amb aquest projecte, que per cert ha costat 268 milions de dòlars, es transformaran en un espai immersiu, que ja sabeu que s'ha de fer-ho immersiu, és l'últim.
Ja
una restauració d'un dels racons clandestins més fascinants del Regne Unit, que durant una època van estar fins i tot protegits per la llei de secrets oficials del país i ara apunta a convertir-se en l'atracció estrella de Londres.
Home, i tant.
A veure, aquí a casa nostra també tenim túnels molt xulos, com ara el del Cadí, sí, o el de Glòries, que d'aquí uns anys els catalans del futur podran reconvertir en una exhibició virtual, per exemple, del Pam Tomàquet, que, com sabeu, ja s'haurà perdut, perquè l'estem perdent ja en aquests moments.
Em nego que ja estiguem enterrant el Pam Tomàquet.
Però que tu t'hi diguis que andava... No vol dir que no passi.
No, però com que jo em negaré, seré una iaieta, si arribo de 80 anys, que cada dia faré el meu pam tomàquet.
Amor.
I la teva també tasca divulgativa, podràs anar a escoles i instituts, ens explica què era el pam tomàquet, i, per exemple, també el túnel del Cadí, aprofitant la seva forma de túnel, es podria convertir en un tió gegant creat per intel·ligència artificial. Són projectes de cara als catalans del futur.
Tu llences, eh?
Exacte, una mica emulant aquest projecte de Londres. Per cert, si us ha fet gràcia el projecte del túnel de la Segona Guerra Mundial, que sapigueu que fins al 2027 no estarà llest, per tant, podeu estalviar calerons per comprar-vos el vol a Londres d'aquí uns anyets.
Però no està fet ja, ara no estarà preparat fins al 2027.
El projecte s'ha aprovat i ara l'han de construir, que clar, s'ha de treure molta pols de tots aquells túnels.
Ah, coi.
Mireu que la Marta ens continua convidant a que seguim amb aquestes notícies urban amb una notícia que ens transporta a la ciutat de l'amor, París.
Tour Eiffel.
El
titular que llegim a La Vanguardia fa vèrtic, estem a París, eh? I una mica de gràcia, també, o sigui, fa les dues
Perfecte.
Coses.
Perfecte.
Amb la quantitat, diu així el titular, amb la quantitat de neveres trencades que generem, Catalunya podria construir-ne tres torres Eiffel...
Eiffel.
I que això no vol dir desastre.
Eiffel cada any.
Com?
És a dir, torno a repetir.
Sí.
Sisplau.
Amb la quantitat de neveres trencades que generem, els catalans, en podríem construir tres torres Eiffel.
Anualment,
ara
eh?
Ara sí que ho heu entès, no?
Sí.
Perfecte. O sigui, aquesta és la dada. Aquesta és la dada.
Em sembla increïble. I per què no ho hem fet?
Perquè ha, o sigui, m'estàs dient que hi ha algú que quan li arriba una nevera trencada provinent de Catalunya comença a fer doncs, una torre Eiffel i que ara mateix...
I nosaltres ho estem desaprofitant.
Nosaltres ho estem desaprofitant, sí.
Teresa, a l'article aquest després també puntualitzen que per assolir aquesta xifra de tres torres
Eiffel...
Una xifra que no és gens menor. A més de neveres, als catalans també ens caldrien telèfons mòbils, auriculars i les làmpades que entre tots llancem cada any a la deixalleria. Durant el primer... anem posant dades a tot això.
Això de les làmpades m'ha sobtat perquè jo no llenço gaire.
Jo, de moment, no he llançat res de tot el que he dit.
Clar, però per anar donant la forma de la Torre Eiffel... necessites...
Clar.
Durant el primer semestre d'aquest any, mireu, a Catalunya s'han recollit 17.700 tonelades de residus elèctrics i electrònics, i tenint en compte que la Torre Eiffel pesa 10.000 tonelades, els números, diguéssim, que quadren, ja perquè mig any n'hem recollit 17.000.
Clar.
Per tant, feu... Jo no seré jo qui faci números, però
no,
a mi m'ha quadrat.
Ja ho tinc, Marta. Tres camps de futbol.
Com a mínim.
Mira, jo avui he llançat un ratolí.
Doncs mira...
Un ratolí... No un animal.
Hagués pogut coronar, Eiffel.
Hagués pogut coronar.
A mi, personalment, em fa molta gràcia imaginar-me catalans i catalanes al costat de la deixalleria anar fent pisos amb neveres. M'imagino també el responsable d'obra des de baix amb una foto de la Torre Eiffel a la mà i donant indicacions als que van pujant.
Sí.
Allò típic de... més amunt, a dretes, els pilars! Les faixes també, clar, plenes de greix, perquè els electrodomèstics aquests antics perden molt.
Perden oli.
I, evidentment, una vegada coronem la Torre Eiffel, desplegar la senyera, que és per coronar la torre, que és un dels emblemes catalans. I tothom, això sí, prenent-s'ho superseriosament.
De fet, no hi ha com una... no sé si tu que saps història, Candela.
Ai, ara tampoc
et penses. Es deia que la font de Montjuïc, que en el seu dia es va poder triar entre la Torre Eiffel i fer la font, i van decidir fer la font.
Això no ho sabia.
És un error històric que podríem reparar.
Però què dius?
De l'exposició universal.
Les fonts són, mil vegades abans que la Torre Eiffel.
Però ara tens la font i podries tenir tres Torres Eiffel anuals.
També les dues coses.
Per què no ho fem?
Tu ets més de la...
Perdoneu, els que veu veure el Piro Musical es troba tan a falta... O sigui,
l'aigua.
Estava quedant molt descafeinat.
Ja t'entenc.
L'aigua. Però el que no acabo d'entendre és per què no fem que aquella aigua sigui circular.
Clar,
és a dir, poses aigua del mar, ja que ara mateix no hi ha aigua, jo m'estic inventant aquí una teoria, però aigua del mar, que al final Barcelona està al costat del mar, i que sigui aigua circular, i punt, i s'ha acabat,
i
que torni l'aigua a les fonts.
No ho sé, jo tampoc.
És que no sé si sabeu, no s'ha dit mai, que Barcelona viu d'esquenes al mar.
Això vivia, però amb les Olimpiades ja ho vam canviar.
És veritat, des del 92 ja no.
Sí.
No passa res.
Si al final ens decidim...
Què hem de fer?
A construir aquestes torres, que jo crec que seria preciós.
Tenim material, no?, per fer-ho.
I caldria convidar el Macron el dia de la inauguració de la nostra torre de neveres, que potser no seria tan glamurosa com la que tenen a Camp de Mart, però seria feta amb la suor de tot un poble. I penso que, per exemple, el parc de la Ciutadella quedaria molt xulo.
Sí.
Com ho veieu?
Sí, és la teva opinió.
Hi ha espai a sobres allà per posar-hi.
Però el parc de la Ciutadella serien això, el Camp de Mart de casa nostra.
Fixa't que tindries l'Arc del Triomf, que també el tenen allà a París.
Imagina't,
a dalt,
és que
i abans la Torre Eiffel.
Perquè la Torre Eiffel no és més alta que la Sagrada Família, no?
Què va!
Vull dir, la Sagrada Família és més alta.
Jo crec que ho serà més alta, sí, clar.
El què? La Sagrada Família és més alta?
Sí.
Perquè jo no vull Torres Eiffel d'electrodomèstics que em superi la Sagrada Família, eh?
Això va quedar clar que...
La Sagrada Família de...
L'edifici
més alt.
127 metres, la Torre Eiffel.
I la Sagrada Família, espera't.
Mira, la Sagrada Família, ara ho busquem ràpid. Mira, mentre us anem buscant, diria que no vols deixar de perdre el fil urban, que has començat avui amb aquesta realitat paral·lela, i acabem amb una notícia.
172. I els altres que hem dit?
300.
Res.
Imagina't.
No hi ha res a fer.
Res a fer. Acabem una notícia d'interès, dius, per als urbanits.
Sí, perquè la gent de ciutat doncs, té molta tirada a anar a buscar bolets. De fet, ahir en parlàvem. I les darreres hores, no sé si haureu vist, ha circulat per xarxes un vídeo d'un os a la Vall d'Aran que no defuig la presència d'una persona que, en principi, hauria anat al bosc a buscar bolets. Val a dir, deixeu-me fer aquest apunt, que no se sap qui va enregistrar el vídeo ni quan va ser la gravació. Mm. Per tant, tot això són supòsits de que ha passat ara. Un vídeo que, com dèiem, ha corregut molt per les xarxes i ha alertat entitats ecologistes com Depana, que demanen més mesures al Consell General de l'Aran. De fet, nosaltres hem pogut parlar amb aquesta associació, Depama, que reclamen al Consell que no defugin la responsabilitat que tenen amb la gestió de la presència de l'os bru a la seva comarca i també reconeixen que la resta d'institucions comarcals del Pallars i la Ribagorça i també la Generalitat tenen plans per informar la ciutadania de com procedir en cas de trobar-se amb un os de manera espontània. I deixa'm dir, Mercè, que a veure, segons aquesta mateixa associació, Depana, l'any 2022 als Pirineus hi vivien uns 70 ossos. Clar, i en aquest sentit doncs, també hem volgut saber quins serien els principals consells que des de l'organització donen excursionistes o boletaires en cas de trobar-se amb un os a la muntanya.
Important.
El primer que ens han dit...
Què us han dit?
És ser prudent. Si n'observem una a la distància, coi, doncs no ens hi acostem.
Anem-hi.
Deixem-lo fer.
Anem-hi, per curiositat,
sentit comodència.
Si ell defuig, nosaltres també, perquè l'os sempre voldrà evitar el contacte.
Ah,
és a dir,
sí?
Que en principi l'os no té cap interès a acostar-se a nosaltres.
Que no té fonament, eh?
Bé, depèn. A mi personalment me'n faria allò, no, allò que havia.
A mi em faria més por un home, eh? Però que un os gairebé.
Segons
però...
com, tema allà
sí.
mateix.
En cas d'encontre fortuït, fer-se notar, però sense fer escarafalls. No córrer ni cridar, però això ens ha de parlar-hi. Vull dir, parlar tranquil·lament. Però de dir, a veure, vinc aquí, vinc a buscar bolets, no et vinc a molestar.
Amb això... so de pau, no?
Exacte.
Això ho dius de debò?
Sí, sí, no crida, no t'esveris. Vull dir, no el cridis perquè ell et guanyarà.
Sí, jo crec que el
dialoga.
Calma. No?
Calma.
Intentar...
Calma, però diàleg, a mi m'agrada això.
Què tal, com estàs? Fas molt bona pinta, se't veu simpàtic avui, jo també vinc de bon rotllo, vols que et deixi algun bolet dels meus?
Exacte, no? Bon rotllo amb l'os. Jo també afegiria, ara acabarem, però jo també afegiria, que ara hi ha l'obsessió per gravar-ho tot, per fer vídeos de tot, no cal que graveu i us feu els herois, sinó que si veieu aquestes bèsties que potencialment poden ser perilloses, no hi aneu, vull dir, no aneu a gravar el vídeo per fer-vos virar les xarxes, una mica de sentit comú. I en cas d'atac, que és, per cert, molt poc probable en l'espècie que teniu al Pirineu, tenim, de fet, al Pirineu, doncs els experts de depana.org ens aconsellen ajeure's de boca terrosa o posició fetal i protegir-se amb les mans, la cara i el cap i, importantíssim, quedar-se immòbil. Per tant, no moure-us, perquè sembla que amb el moviment s'activen doncs, també les alarmes dels ossos i doncs, podria ser contraproduent.
O sigui, que si ve cap a mi... M'estàs dient que si l'os decideix atacar-me, jo faig com si fos un eriçó,
sí.
No? I m'he de protegir.
Sí, protegint-te les mans, la cara i el cap, i sobretot també la immòbil.
Jo crec que no. No, ja, jo crec que sóc pell igualment, si m'he de quedar allà. Però
ens l'has de perdre.
Jo tenia entès que havies de marxar enrere, a poc, aixecant les mans,
això
no donar-li mai l'esquena.
Sí.
Això és el que jo tenia entès, però òbviament ens ho estan dient uns professionals, per tant jo vaig equivocada. I fer una mica... Saps? Qui és l'osso més xulo aquí en el cas que et vinguessin a atacar?
Clar, mira, això em diuen ara des de l'orellera, Ferran Capdevila.
Sí, digues qui ho diu, digues qui ho diu.
Si t'ataquen,
però no estaves dient que si m'atacaven.
Però si estàs enmig d'un atac, és a dir, que l'os ja se t'està tirant a sobre, el millor que pots fer és tirar-te a terra i protegir-te amb les mans, la cara i el cap, sense moure't.
Diu que no, Candela, que no ho intentaràs.
Jo crec que li diria bon profit.
Jo no sé si tindria tampoc la sang freda, Candela, per fer això, però en qualsevol cas és el que ens aconsellen, i des d'aquí també agrair als companys de Depana doncs, per haver-nos facilitat aquesta informació molt útil, sobretot pels boletaires que, doncs això, que pugeu als Pirineus.
Ah,
gràcies a Jarque per aquesta realitat paral·lela d'aquest dimecres. I ara l'Uri, que sempre ens vol parlar d'allò que no es pot treure del cap, per molt que, que ho intenti, un tuit, una notícia, una imatge...
Avui us porto un tema de rabiosa actualitat, que és la intel·ligència artificial i els doblatges.
You see, we Catalans have our own language, Catalan, which comes from the Humilier d'Organyà, which is a kind of ancient sermons, much older than Don Quixote, which I am not saying is not good, but it is not so good, it is not good.
Fa uns dies que sentíem a Lionel Messi parlar amb un anglès més correcte i normatiu que el seu propi argentí. I és que gràcies a la intel·ligència artificial, a dia d'avui podem recuperar qualsevol vídeo, com el que estem escoltant de l'actor Jordi Sánchez, a Plats Bruts.
Perdona?
I... és el del...
generat amb intel·ligència artificial.
Era el David.
Però... no, és en López.
El López, David, David, no, de nom?
Sí,
el no, no, el David no. Era l'altre, i el López era aquest.
El López,
el
David és el...
López de nom.
El Joel Joan.
El Joel Joan. Sí,
sí. L'accent és d'hindú parlant anglès. És veritat.
A veure, podeu tornar a reposar un moment?
Veuràs, tira,
està molt aconseguit, home.
Sí que sí, sí que sí, sí, sí que t'hi fixes.
Sí que sí.
Però no ho és. És que clar.
No.
És que clar.
And whose maximum representative is Gaudí? As good as he was, well, look, they are going to make him sick.
And then what we do have is more vowels than you. Però va per dos. O sigui, va...
sí que és veritat que si veieu aquesta escena, ell parla molt ràpid en català.
Ell parla molt ràpid, sí.
Que és una mica la gràcia del personatge, també.
És que potser el català, quan no l'entens, és pakistaní parlant molt ràpid.
Clar.
Saps? Vull dir, té la mateixa sonoritat. Vull dir, hi ha molts idiomes que a vegades...
Sí, sí.
Però la ciència...
What it is, what it is.
És com és.
És el que és.
Saps com és?
És el que hi ha.
La ciència evoluciona a velocitats exponencials i això ja és tecnologia del passat. Això que hem escoltat ara mateix forma part del passat.
Yeah. Mm-hmm.
Sí, sí. Avui us vull parlar del futur... us vull parlar del present, que és el futur del passat.
Sí.
Sí, i que a la vegada sí, és el passat del futur.
Ostres, Uri.
Sí.
No m'estranya que no t'ho puguis treure del cap.
No, no, moltes voltes.
És que tu mateix t'enredes, eh?
En tot cas, us porto una tecnologia que és futurista.
Va, ah, molt bé.
Perquè sembla relativament senzill, això de doblar el que hem sentit ara mateix.
Sí.
Doblar un vídeo que ja existeix.
Mm, superat.
Però, què me'n dieu de traduir el llenguatge de qualsevol animal?
Doncs mira, superútil sistema al bosc, que ens trobem un os
i
saber què ens està... i saber què ens està dient.
La brama del cèrvol, jo també me l'imagino doblada. I em fa...
però jo crec que perd.
Em fa certa gràcia.
Jo crec que perd. O sigui, a mi m'agrada molt la
natural.
Tal qual és. I si us dic que també podem entendre'ns amb els nostres electrodomèstics? El futur és el present, ara.
Perfecte. Però quines seccions més ben lligades. Perfecte. La Marta ens parla d'electrodomèstics, sí, 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 animals, sí, sí. L'Uri ens ho està
fabricant. Fabricació pròpia.
Fabricació en cadena.
Vaig a canviar la secció perquè jo no parlo ni d'electrodomèstics ni d'animals.
Però perquè després podem respirar una mica, canviem de tema.
Bueno,
ha estat tot molt ben pensat.
Explica'ns això.
Espera, que
això és el que pretén...
Desenvolupeu.
Això és el que pretén un nou filtre de TikTok, i fixeu-vos que poso especial èmfasi en la paraula pretén, perquè és una tecnologia... es troba en versió beta, diguem que es troba en fase de proves. El que fa aquesta aplicació és traduir en veu humana qualsevol so que detecti. Qualsevol so.
En base a què?
Exacte. Amb quin criteri o nivell de rigorositat es pot traduir un gat?
Qui ja, parla, Navaril?
Ja us avanço que amb cap tipus de criteri o rigor científic.
Però això què?
Això és el gat, o és
l'home?
Perdona, Uri, no estic entenent
res. O sigui, això és un gat en llenguatge humà.
Sí, exacte.
Quina merda és aquesta?
Però el llenguatge humà, però ho has entès?
No, què diu?
Clar,
què s'ha de dir?
No sabem quina llengua parla.
Que ha sortit de festa, aquest gat.
No sabem en quina llengua ho han traduït.
És la Mercè Dimens al matí.
Però un moment, què vol dir això, Candela? Què vol dir aquest atac?
Què és aquesta acusació tan gratuïta?
Que vas venir una miqueta adormida el dimarts al matí.
Una miqueta. Però un moment, estàs... Marta Jarque, m'estàs fent pauets tota l'estona.
Ai, perdona.
És que m'estic notant aquí un gatet, aquí sota. A veure, el gat dius que parla un idioma...
El gat parla gatès.
El gat no parla.
Gatès.
A veure, diguem les coses pel seu nom.
El gat miola.
Exacte. El gat amb aulla. Llavors, aquesta aplicació el que fa,
sí,
teòricament, és qualsevol so l'intenta associar a una llengua humana, que podria ser el català, el castellà, X.
Ah, o sigui, no deia res, això, no deia res.
Evidentment, perquè no ha aconseguit, en aquest cas, o perquè nosaltres no sabem de què. Jo què sé, igual
és
una llengua
és
hindú molt perduda.
A veure, posem-lo de fons, que vaig sonant el gat parlant.
És que no diu. Mira, diu miau.
No diu miau.
La sensació és que li estan amputant una puteta molt a poc.
Això és que acaba de sortir.
Ai.
Sembla
el Pedrerol,
un senyor que li estiguin arrencant pèls.
Jo voto... Ha sortit del dentista. Té la boca dormida.
La boca dormida.
No pot dir ni
pobret,
fa.
La boqueta.
No puc reproduir el que se m'està dient per la peixera.
Què se t'està dient?
Ja ho deixem aquí.
Però de veritat.
Tenim testimonis més esgarrifosos, com el d'aquesta mosca atrapada dins un cotxe.
És en Pingu.
Aneu rient.
És en Pingu.
És una mosca.
Però qui és això? O sigui, és un senyor fent onomatopeies.
És que podríem posar el Ferran
És que igual, és tecnologia, Candela, no ho esteu entenent.
Bueno, és que també és veritat que m'agradaria sentir-vos a vosaltres si us tanquéssim un got. Què faríeu?
Exacte. No, però és clar,
més
que
menys...
faríem això.
Això. Mira, escolta.
Però no m'està traduït.
Ai, noi, ai. Fa patir.
Però és nota que té fred, és veritat. A mi entra també que té fred.
Sí. Ho estem trobant. Ja, arribats a aquest punt, és evident que aquest filtre és un fracàs absolut.
No, m'està divertint. Que
bueno, però, per acabar de fer un riure, escoltem les inquietants declaracions d'una màquina de cosir.
És una màquina de cosir.
A veure... Uri, confessa-ho, tio. T'ho estàs inventant i ets fent...
No sabia què fer, Candela. He anat a la cuina i he muntat tot això.
Ha dit animals. Ara diu una màquina de cosir. Quin animal és la màquina?
Ha dit electrodomèstic.
És veritat. Però és un electrodomèstic, una màquina de cosir. És un electrodomèstic, una màquina de cosir?
Sí, de les domèstiques.
Una màquina.
Estàs indignada.
Per mi és una...
No, n'hi ha que són tan complexes com enigma, de màquines de cosir.
Però això d'on dius que ho has tret?
TikTok. Us prometo que no he sigut jo, perquè és un muntatge massa elaborat.
S'ho està inventant.
Que no.
Ai, per favor.
Però això per mi té una fissura, perquè això guanyaria molt una principal fissura, que és que, clar, a mi em faria gràcia realment que hi hagués un diàleg, una frase, és a dir, sentir que les inquietuds d'una màquina de cosir.
Ho podem intentar. Pots tirar, sisplau. Tenim la mosca. I què més teníem?
I
el gat. Gats en plural.
Podem veure com interactuen les mosques i els gats?
Com es parlen, que hi ha un diàleg. Que hi ha un
Ara s'entenen. Ara s'entén tot.
A mi em recorda Josep Pedrerol, el cotxe de Fernando Alonso. Una mica...
A veure...
A Jordi Pujol, el Dragon Can.
També.
Sí, o altres persones.
És ben bé que per aquí, segons quines coses...
3 segons més tard, la Marta ha arribat a quines persones es feia referència a la Mercè. L'he pillat i mira que no hi era.
Ai, com
és això?
Uau. Ni ho explicarem, va.
Va.
És ben bé
I ho
que
escoltarem per... o no?
Sí, home, sí.
Et deixarà?
Sí.
Va, que per dir segons quines coses és millor no dir res.
Ai, Déu meu.
Tecnologia punta.
Sí.
Hi haurà gent que estarà dirant ara mateix i li haurà anat per l'altre
costat. Segueix dins del got, la mosca.
És veritat que...
No era la mosca, això no era la mosca.
Això era el gat.
Això era el gat.
Aquesta és la mosca.
Ah, carai, ja parles. Veig que ja parles el seu idioma, Candela.
A mi m'ha agradat el diàleg. El diàleg dels
mots. Tinc facilitat pels idiomes.
Ja ho veig. És políglota.
La gent que ha programat això, no li hagués costat que diguessin alguna paraula.
Perdona, jo trobo una genialitat.
Sí, és una genialitat, però podria estar més elaborat.
S'hauria de provar amb un gat i amb una mosca.
Fem una cosa, marxem a publicitat, ho provem, si voleu, no sé. Fem una mica d'aire.
Sí, és el repte.
A la tornada, a veure si tenim, perquè avui la corresponsalia tenim problemes amb la cobertura. A veure si podem connectar o no. I a la tornada, si no, ja passem amb les notícies vintage de la Candela.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Avui ja s'han declarat en vaga les nostres corresponsalies. Haurem de crear una taula de diàleg.
A veure si han fet un sindicat, sí. Com han passat amb
Hollywood. I tenen tot el dret, eh?
Jo crec que han entès el llenguatge de la mosca i l'han anat a salvar. Dins del got.
També.
Més que estan aquí.
Ah, però té rotllo, eh?
No cal.
La música encara continua.
Sí, allà.
Vol ser escoltada, home. Ara que té un altaveu. Ara que té un altaveu.
Per un cop que m'escolten, els hi foto aquí la tabarra.
No callarà. Estarà amb nosaltres, ja veuràs. Ai, Déu meu, pobra mosca. Va, viatgem? Fins on viatgem avui?
No, va. Viatgem el 27 de setembre. Sempre viatjo al mateix dia, però d'un any anterior, i aquest cas és el 1966. Era dimarts i, inexplicablement, continuaven les processons de la Mercè. I és que, pel que es veu, el 1966 les festivitats s'allargaven com a xiclets, és a dir, ja que estàvem de festa, ho allarguem al màxim possible.
Molt ben fet.
Però, com que ja estem una mica cansats de tanta Mercè, què us passa, noies?
Però,
us esteu pagant per la taula.
Saps què passa? Com estàs col·locada avui?
Doncs és que, a veure, aquesta taula té un problema, que té una pota, o sigui, és més pota que taula. Aleshores,
sí. Busca l'estabilitat.
Les cames, no acabo de saber on les he d'en
què. L'any passat em passava a mi això, Mercè, ara et passa.
Clar, la Marta també és llarga, vull dir que...
Sí.
Perdó. I la Mercè també...
Tots són llargs.
Jo sóc la més petiteta aquí, la més curteta. Bueno, va, que el que us deia, que les festivitats de la Mercè s'estaven allargant moltíssim, perquè ja estem parlant del 27 de setembre i encara estàvem de festa, però com que estic una mica cansada de tantes festes majors i amb el teu permís, Mercè, passo de la festivitat de la Mercè, i destacaré una altra notícia del 27 de setembre del 66 que he trobat molt rellevant, sobretot el titular, que és la falta de 10 milions... No, falten 10 milions de conejos.
I ja està. Francisco, avui no remuntes d'això.
He buscat una cançó de conills i només m'he trobat aquesta. Però ja us dic que el titular és el millor de tota la notícia, però és que m'ha creat tal atenció que havia de dir aquest titular.
És que són molts, 10 milions de conills.
10 milions de conills, que a Espanya faltin 10 milions de conills i que t'ho trobis en un diari, doncs resulta que això, simplement, que a Espanya faltaven un munt de conills i aleshores ensenyaven a criar-los, perquè tu, com que hi havia tanta falta de conills, t'ensenyem a criar-los pensant... I es feien cursos.
Fes-ho des de casa, no? Fes-ho des de tu i yourself.
Era un curs de CCCB. Això, aquest que havia...
Des de tu casa.
I era un curs, tu trucaves, la informació era gratuïta, perquè la informació sempre és gratuïta, però després el curs ja no ho era, però clar, guanyaves molts quartos. Cria tu conejo.
Des de casa.
Faltaven 10 milions de conills perquè havien desaparegut?
Perquè
hi havia un problema de natalitat?
No hi havia un problema de... Bé, no ho sé. O sigui, el tema és... Només et diu que faltaven 10 milions de conills. Jo he trobat que són molts conills els que faltaven. La notícia et deixa molt en estat d'alerta, molt preocupat.
Sí, no ho entenc.
No entenc res, però ja us he dit que el millor era el titular i jo, doncs, me debo la informació de 1966.
1966.
Sí, va. I mentre es buscaven persones que volguessin cuidar conills, hi ha més notícies, com que la policia comprava helicòpters. Es tractava dels primers helicòpters per poder controlar el trànsit.
Em pensava que eren per buscar els conills.
No.
El mateix.
Mira, doncs hauria estat bé perquè des de l'aire es veuen millor els conills. Clar. Però no, en aquest cas eren per controlar el trànsit i sobretot per sobrevolar les carreteres de la Costa Blanca, que és la zona d'Alacant.
Xulo.
La zona, xulo, molt xulo la zona. La zona. I és que, els segons el jefe provincial de tràfic...
Va, d'una tirada, va.
Treu.
Ai, és que te'n parla de conills, després no pronuncio bé la zona.
Ai.
Va. I és que, segons el jefe provincial de Tráfico, don Camilo Caplín, l'helicòpter era el millor vigilant per tenir controlades les carreteres. Avui, nois, com continueu així, jo no podré continuar llegint.
Va, centrem-nos, va.
De veritat, com
la patrulla, què passava?
La patrulla canina. Cada patrulla havia de tenir dos helicòpters, d'acord?
Sí.
Un que controlava el trànsit amb altaveus... que ja veus tu l'esglai que t'ha de donar, que tu estiguis allà a la carretera tan tranquil.
Circule!
I de sobte...
Siguen.
Sí, no, jo m'he imaginat com devia ser l'altaveu i més o menys devia ser una cosa així.
El Seat Panda de color rojo que está estacionado en el arcén porque su hijo está meando al lado, que circule, por favor.
Tu, aquesta era l'escena.
Però amb un volum...
Cridava el senyor...
Circule.
Llavors tenies a tots traient el cap per la finestra, mirant que hi havia un helicòpter i que li estaven dient.
És inverosímil, això.
Clar, ara hi ha molts helicòpters i no, però aleshores que no hi havia tants helicòpters...
No, però el concepte...
I només per la Costa Blanca. Mm-hmm. El concepte està molt interessant, no? A més, aquest helicòpter també feia fotografies i mesurava la velocitat i el temps. És a dir, que tot. Si tenies un nen que estava fent pipí al costat, te feia la foto, et deia tot. Quant temps havia tardat. T'ho feia tot, tenies tot. I l'altre helicòpter era per fer... Ai. Ja era més sèrio, era per fer rescats sanitaris i també portava, doncs, per fer cures, no? Lo típic que han de portar els helicòpters. Va, la notícia acaba dient que els helicòpters costaven 4 milions de pessetes.
Carai.
Déu-n'hi-do, eh?
Una borrada.
És molt.
Home, clar, és que ho té tot, aquest helicòpter. Té tot el que necessites.
Sí. Per això, per això costaven tants diners.
I consumien més o no, de gasolina?
Consumien una borrada. Un litre de gasolina per minut.
Per minut?
Per minut. És a dir, no et vulguis comprar un helicòpter que no és enlairat, que ja t'has arruïnat de per vida.
Dèficit.
Vull dir, ja has consumit tot el que cobraràs en una vida i si has heredat alguna cosa, també.
I si enganxes un dia de molt trànsit...
Trànsit d'helicòpters.
No, que hi ha molta gent, molts cotxes a la costa. Clar.
Has d'anar a avisar molta gent amb els altaveus.
Has d'anar a repostar cada...
No, és horrorós, era molt car. Va, igual que t'arruïnes ara mateix comprant oli, perquè és que,
caríssim, bueno,
sí,
és que parlem d'helicòpters, però hi ha una altra notícia, igual que t'arruïnes ara mateix comprant oli, també et devies arruïnar abans, perquè he trobat un titular molt curiós que encaixaria perfectament amb una notícia del 2023, almenys pel preu de l'oli, que diu, condenen a un individuo que robó 10.000 quilos de aceite.
Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser...
Deia quilos,
carai.
No deia litres, però clar, jo suposo que com que anaven amb ampolles, doncs jo què sé,
ho
calculaven així, deien quilos, eh?
Sí.
10.000 quilos d'oli que per aquell entonces, en català correcte, tenien un valor de 315.000 pessetes.
Uau.
Estem parlant de molts quartos, és que entre els helicòpters i l'oli no en feia munt de bo, eh? El senyor havia robat l'oli fent uns quants viatges, perquè no es roba aquest oli amb un sol viatge.
Clar, necessites molts helicòpters.
És clar, no tens prou tes mans, tampoc. I com ho va fer? Doncs el lladre, que es diu Nolasco, havia estat treballador d'una empresa d'olis que es deia Aceite Sur. Per mi, el nom de Nolasco és més un nom d'una empresa...
Sí, que no, totalment.
No? Que nom de persona.
Sí. És que és creïble que Aceite Sur.
No, però és que després ell, el senyor Nolasco, devia fundar la seva empresa d'olis amb tot aquest oli que va replegar.
Jo crec que ho anava a fer, però el van enxampar.
Ai.
Llavors no li va sortir bé. El cas és que el senyor Nolasco havia estat acomiadat el 15 d'agost de 1964. Recordem que estic llegint una notícia del 66, per tant, això ja havia... Sí. Ja havia feia temps que havia tancat.
Que l'havien
acomiadat. Sí. I el Nolasco s'havia quedat les claus de la fàbrica.
Amigo.
I les va acabar tornant al seu cap, però abans va fer una còpia.
Prèvia còpia.
Aquella còpia que fas per si un cas. Per si no et paguen el finiquito, la quitança.
No, per si alguna necessitat i tu pots ajudar. Això és de bona fe.
Jo em vaig quedar unes claus d'una empresa que obria al matí primera hora i per error, perquè d'un dia dic, aquestes claus d'on són?
D'on són, que això passa.
Però bé, com que ja van canviar d'edifici, ja no tenia sentit aquelles claus. Bé, segur que va pensar el senyor Nolasco, calla que un dia no em quedi sense oli, el típic oli que estàs fent calamars a la romana a la nit.
No fos cas.
I dius, doncs vaig a l'empresa que està tancada i agafo una miqueta d'oli, no? Total, que amb la còpia de les claus un dia va decidir llogar una furgoneta i anar a robar l'oli de la seva antiga empresa. Abans va trucar un amic, perquè ja us dic que són molt quilos i això sol no es pot fer. I així ho van fer durant 5 dies. Van fer 5 viatges a l'empresa fins que van tenir... fins que van deixar l'empresa buida d'oli, bàsicament.
I ningú va sospitar, en 5 dies?
Llavors ja sí.
Els vas enduent mica en mica i no te n'adones.
Però al final la gent se'n va adonar perquè es va passar. Saps? L'avarícia trenca el sac. I els van enxampar. La notícia no explica si van revendre l'oli, què van fer amb l'oli, si el van utilitzar per cuinar... No explica, però sí que diu que els van enxampar i que els hi van caure 12 anys de presó.
12 anys?
Que trobo que són molts anys de presó.
Sí,
però és que l'oli...
Sí, és l'or
és el nostre... Invertiu en oli, ara mateix. Vull dir, res d'or. En fi, no sé, més notícies? Va, una més. Acabem amb una notícia de telefonia. Això comptaria com a electrodomèstics?
Sí.
Sí, clar.
És que vull lligar-ho.
Clar, pot ser el so del telèfon.
Estan trucant. Perquè ara les cabines telefòniques són peces de museu, totalment, però aleshores eren més importants que els bars. I us ho diu una, que és un cul de bar. Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. I és que s'estava estudiant que les cabines públiques passessin a funcionar amb monedes de 100 pessetes, perquè fins aleshores funcionaven amb fitxes com funcionen els cotxes de xoc.
Ai! Tu anava a dir els cotxes de xoc, clar.
Xulo. Sí, és a dir, abans no anaven amb monedes. El projecte estava en vies d'assaig a Madrid, de moment, però l'èxit i l'acollida que estava tenint van fer considerar ràpidament a Telefònica que això ho havien d'expandir a la resta de pobles, i és que les fitxes molestaven els usuaris, perquè les havien de comprar amb unes maquinetes que estaven al costat de les cabines. No, però aquestes maquinetes, o aquestes capses, eren les primeres que sofrien actes vandàlics. Llavors, i gambarrades vàries. Llavors la gent anava allà a posar les seves monedetes perquè els donessin fitxes i no podien trucar. Total, posem monedes de 100 i ho arreglem.
Doncs escolta, això és el que passava, que on has dit, el 1966. Un dia com avui. Nois, fem una cosa, marxem novament a publicitat.
Serà inevitable, això.
Sí. No el posis perquè és que m'agafa... Marxem novament a publicitat.
I a la tornada, que fem la digestió avui?
Doncs mira, parlarem de purpurina amb l'Arantxa Mules, que és gerent de Colors Up, que és una escola de maquillatge professional.
Ràdio Estel. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ens situem a un quart de quatre. Estàs escoltant la Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel. I avui, ja ho dèiem a l'entrada, no sé si ho heu notat, però l'actualitat ha perdut això una mica de jarque, saps? De llum i color.
Sí,
i és que la purpurina
té els dies comptats.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires.
De fet, ho apuntaves a primera hora, la Comissió Europea prohibirà properament la venda de productes als quals, mercè, s'hagin afegit de manera intencionada microplàstics. Parlem de detergents, joguines, cosmètics o la tan nostrada purpurina, que és un material sintètic inferior a 5 mil·límetres, insoluble, resistent a la degradació i, per tant, doncs, que en principi doncs, això sortirà el trauran de circulació. L'objectiu de la mesura és el de reduir la contaminació de microplàstics en un 30% d'aquí al 2030. L'adeu a la purpurina, clar, tindrà efectes en molts sectors i avui ens centrarem en el de l'espectacle i, sobretot, en el del maquillatge. Faran igual de goig, sense purpurina, els actors i les actrius a dalt de l'escenari? Per parlar-ne, saludem a aquesta hora l'Arantxa Mules, que és gerent de l'escola de maquillatge professional Colors Up. Arantxa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Us parlo en castellà.
Oh, i tant. Cap problema, no. Cap problema. Després de... Clar, Arantxa, després de llegir aquesta notícia, no sé qui trobarà més a faltar la purpurina, si els maquilladors, és a dir, vosaltres, o els actors i actrius. Tu què n'opines?
Jo opino que la vida no puede vivir sin purpurina. Y tenemos la gran suerte que, como todo evoluciona, siempre buscamos alternativas, o se buscan, las personas que fabrican buscan alternativas para no quedarnos sin brillo. ¿Qué haría la vida sin brillo?
Claro,
¿qué haría
claro.
sin brillo un espectáculo? Incluso, ¿qué haríamos las mujeres sin un poco de brillo a cualquier hora del día? Pues haríamos poco. Por lo tanto, no nos quedamos sin purpurina. Y hace tiempo que se han lanzado las purpurinas biodegradables.
Bé.
Entonces, la cosmética ha avanzado muchísimo y si hay algo que va con los tiempos y que incluso con todo, con la sostenibilidad, con las proyecciones de futuro en un mundo cambiante, donde cada vez intentamos que tanto la cosmética como la propia imagen vaya de dentro a fuera, sea saludable, se buscan alternativas completamente beneficiosas para el ecosistema, el medio ambiente y para la propia persona, sobre todo.
No sé, clar, llegim doncs, que la purpurina, en principi, d'aquí a final de mes, estarà ja fora de circulació. No sé si aquesta purpurina biodegradable que tu ens comentes ja es pot trobar als supermercats o si vosaltres ja hi treballeu amb ella.
Sí, nosotros llevamos ya bastante tiempo trabajando. Porque sí que es verdad que ya hacía igual un par de años atrás había salido alguna noticia de los problemas de la purpurina y ya, bueno, pues el mercado se había puesto a punto. Nosotros como profesionales es que tampoco concebimos el mundo de la imagen, que no deja de ser un mundo de comunicación a través de la imagen, pues no lo concebimos sin ciertos materiales. Y para ello, bueno, pues se investiga y cada vez tenemos pues más líneas de cosmética vegana, bio, en este caso purpurina, biodegradable. Entonces, con el mismo resultado, el mismo color, la misma efectividad. Es decir, tenemos sustitutos. No vamos a dejar de brillar. No estamos ya para dejar de brillar.
Que no nos traguin la purpurina, ¿no, Arantxa?
No queremos estar sin un brillo en nuestra vida. Vamos.
Clar, Arantxa, vosaltres formeu a professionals maquilladors que treballen al món del teatre, la televisió, el cinema... No sé, clar, tu ara apuntaves, la vida sense purpurina no és vida. Com a maquilladora professional, què diries que té la purpurina que la fa tan especial quan la fem servir per maquillar-nos? Perquè la sensació és que ens dona alegria de només veure-la, no?
Sí, yo creo que tiene una connotación emocional, lo mismo que lo tienen los colores. La purpurina no deja de ser un elemento más de maquillaje que evidentemente emite un color y por lo tanto emite una vibración. Ya no nos engañemos, es que podemos llevar el mundo del maquillaje a un mundo emocional. Pues la purpurina es una emoción, es brillo, es ganas de verse, de que te vean, de reconocer, de que te reconozcan. Es decir, al final, nosotros que tenemos el lema de color es vida, en color englobamos pues el mundo de la purpurina, que no deja de ser color. ¿Qué es lo que tiene? Pues yo creo que sobre todo la connotación de alegría y festiva. Cuando alguien utiliza antiguamente se utilizaba la purpurina, era mucho más pues para teatros, espectáculos, espectáculos además muy vistosos, pero evidentemente dentro de la evolución actual, donde todo cabe, tú puedes ir con purpurina por la mañana. Tú puedes ir con un toque de brillo fantástico que no te resta ni elegancia, ni te quita clase, ni te hace tampoco que vayas festiva. Tú te sientes festiva, pero no necesariamente se te tiene que ver de fiesta, porque también la purpurina ha tenido su evolución. Si antes la purpurina era un tipo de partículas muy concretas, es que ahora te las encuentras en partículas diminutas, pequeñas, que son holográficas, que reflejan un color, que potencian el que hay debajo. No s'entiende el mundo sin color y sin purpurina, no nos engañemos.
Arantxa, parlem una mica d'aquesta evolució que ens sembla molt interessant de la purpurina, perquè clar, també ens imaginem, no? La relacionem també molt amb el món del cabaret, d'aquests espectacles de nit tan lluminosos, en tant color. Quina diries que va ser l'època daurada de la purpurina, si és que n'hi va haver alguna, o sempre ha estat tan popular com ho és ara?
No, yo creo que antes era quizás más exclusiva de lo que tú comentas, espectáculo de noche, pues en la época de los cabarets. Eran maquillajes muy, muy fantasía, muy artísticos. En Barcelona teníamos la Belle Époque, donde se hacían unos espectáculos de music hall que eran fantásticos, donde la purpurina, bueno, aparecía por todos lados. Y sí que es verdad que a partir de esos espectáculos sí que se ha ido incorporando, como otros muchísimos productos, dentro del uso diario y cotidiano. A ver, entendamos que el maquillaje no es solo una potenciación de un tipo de imagen o una belleza, es una manera de expresar, es una manera de comunicar y es una manera incluso de transmitir una imagen de cómo yo estoy o me siento o cómo quiero estar. Yo a veces cuando no estoy muy allá, o digo, hoy no quiero que nadie me pregunte, mira, me planto unos labios rojos hasta cuando he ido con mascarilla, ¿no? Y cómo no, una pestaña postiza y una purpurina. Y mientras me estás mirando lo que llevo, no estás viendo igual como estoy. Entonces, no deja de ser manera de comunicar. Pero sí que es cierto que desde que se utilizaba estrictamente o más, más para teatros y cabarets y todo esto, ahora ya tiene un uso absolutamente diario. Es que incluso las barras de labio llevan partículas de brillo, incluso de purpurina, y no quiere decir que te vayas de carnaval o a una fiesta sino sencillamente pues que a quien le gusta el brillo, brilla.
Arantxa, tu ets gerent de l'Escola de Maquillatge Professional Colors Up. No sé ara quin és l'últim crit en maquillatge per actors, per actrius en el món del teatre o del cinema. No sé si també va per tendències i ara mateix què és el que més us demanen.
Mira, depende. Nosotros hace poco hemos participado en un festival de cine y al final va a demanda de la persona. En un momento en el que hay muchas modas, pero la ventaja del momento es que tú eliges tu propia moda, depende. Si vamos a trabajar en teatro, el actor, depende el personaje que interpreta o la emoción que quiere transmitir, está claro que tienes que trabajarlo con una serie de productos. Y estos productos, evidentemente, tienen que verse en la distancia, por lo tanto son productos más pigmentados, más rasgos más marcados. Si tú vas a hacer algo en televisión, depende de lo que el presentador, si es un hombre y quieres que dé un aspecto fresco y tal, pues vas a trabajar productos, y más para un hombre, pues mucho más fluidos, muy, 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 muy imperceptibles, porque además ahora ya con las cámaras, que no es que sean de alta definición, es altísimo, claro, captan absolutamente todo. Claro, todo está en función también de lo que tú quieres reflejar. Pensar que el maquillaje, si solo se limita a la belleza, lo que hacemos es potenciar una imagen siempre respetando quién es la persona, ¿no? Oye, pues a mí me gusta natural, no, a mí me gusta marcar más, tal. Si vamos a trabajar, depende, claro, si vas a hacer un maquillaje, por ejemplo, para personas que dan informativos, pues no les puedes poner mucho jolgorio, porque entre noticia y noticia, pues bueno, no hay tantas tan buenas, además se dedican a dar malas, entonces, más malas que buenas, por decirlo de alguna manera. Va todo en función, moda, pieles muy transparentes, que la persona se reconozca y el maquillaje no enmascare aquello que quiera transmitir. Si es en teatro, evidentemente creas un personaje y para que el personaje sea creíble, trabajas según los rasgos de lo que quieras transmitir. Pues si es un personaje torturado, evidentemente no le puedes poner según qué tipo de producto.
Ni demasiada purpurina, ¿no, Arantxa?
No, aquí sí que no. La purpurina para la vida, però no per a certes coses.
Escolta, ara que també apuntaves, no?, que en el dia a dia, evidentment, hi ha molta gent doncs, que es maquilla. No sé si estàs seguint el debat d'investidura aquests dies, però clar, veiem a Yolanda Díaz, Francina Armengol, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó. No sé si tu creus que van correctament maquillats, si els polítics, és a dir, tant homes com dones es maquillen, precisament perquè són personatges públics i la seva imatge també té molt pes de cara als electors.
Mira, hay una cosa que sí que hay que tener en cuenta y es que a día de hoy ninguna persona que tenga una proyección externa y tenga que vender un producto, un partido, me da igual, un mensaje, deje su imagen al azar. Tienen asesores, pero asesores, tanto de imagen como de maquillaje, como de peluquería, estilismo, etcétera. Entonces, sí que es muy importante que nos creamos el discurso que quieran lanzar. A mí lo que me gustaría es que lanzaran discursos, eso ya es otro debate, y que hicieran campaña. Yo, a mí, ya que se peleen entre ellos, creo que cualquier imagen que proyecten se la cargan aquí. Sí, se podría hablar mucho de las imágenes de ellos, y de, sobre todo a mí lo que más me gusta es la evolución. Uh-huh. Cuando estamos en un lado de la vida y queremos proyectar una imagen de, y cuando llegamos a otro sitio y proyectamos otra imagen, ¿cuál nos creemos? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la comunicación o el mensaje de esa imagen? Yo creo que es más profundo. Però escucha, com me meta ahí, me echáis.
No, però una mica llegint entre línies el que ens estàs dient, Arantxa, creus que Feijóo i Sánchez, quan van a debats d'aquesta magnitud, ara recordem aquest debat d'investidura, van maquillats?
Hombre, deberían ir, porque sí que es verdad que llegan a estos extremos y se les ve ese punto de cansados, de crispación. Uh-huh. Y al final lo que buscamos en una persona que nos tiene que representar, que nos tiene que dar un proyecto de trabajo, de vida, una ilusión, deberían aparecer mucho más frescos, mucho más relajados. Yo sí que creo que un poquito de corrección de ojeras, no voy a decir a quién de los dos, pero a uno en concreto, yo creo que sí que se les haría falta. Y a mí me da rabia porque aquí no sé hasta qué punto lo utilizan, pero por ejemplo yo recuerdo que Macron en Francia cuando salió, creo recordar que salió la noticia y en su campaña de imagen habían muchos miles de euros. Mira si era consciente de la importancia de la imagen que transmitimos. Y es que volvemos a lo mismo. No nos podemos quedar ni en el aspecto frívolo del maquillaje o la purpurina, que está muy bien, que a mí me encanta el aspecto frívolo, porque la vida también tiene que tener frivolidad. Pero, al final, todos, con nuestra imagen y nuestros actos, estamos comunicando. Comunicamos cómo nos sentimos, cómo nos queremos sentir, o aquello que ofrecemos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tendrían que tener un cuidado absoluto. Yo, llegados a este punto, los veo ajados, pero claro, si nos miramos a todos, yo estoy ajadísima, harta de estar en un sitio que tampoco sabes dónde nos llevan. Sí que se tendrían que cuidar la imagen más.
Creus que Arantxa, jo, arribarà el dia en què portaran fins i tot els polítics purpurina al Congrés? Creus que veurem arribar aquest moment?
Yo lo dudo porque son bastante grises, pero a mí me encantaría. A mí me encantaría que en una cuando se lanzan ciertos mensajes de inclusividad y de tal, no solo se lanzan, se tendrían que llevar encima. ¿Por qué no? ¿No? Uh-huh. Y hablar desde la barrera a veces es muy fácil. Uh-huh. Pero también yo creo que ha cambiado mucho el mundo del maquillaje, pero todavía hay mucha gente que lo entiende como una frivolidad. Uh-huh. Y hoy en día lo que está claro es que no hay imagen que se precie si no hay detrás un buen asesor de imagen, de maquillaje y de peluquería, y lo tendrían que tener en cuenta.
Clar, Arantxa, hem estat parlant de personatges públics, en aquest cas els polítics, però també hi ha molta gent que decideix doncs, no anar maquillat pel món. Suposo que també hi esteu a favor. De fet, també està donant un missatge, no, al món, la gent que prescindeix precisament de cosmètics i de maquillatge.
Sí, jo crec que, además, està genial. Al final, somos personas, nos movemos en comunidad, però és el respeto a la individualidad. Y hay personas que no les gusta verse tal y como son, pero a mí también me parece fantástico. Yo no me metería para nada en ello, como tampoco no me gusta que se metan porque tú vayas maquillada o vayas arreglada o alguien decida ir, levantarse con, yo qué sé, con una pestaña postiza. Creo que es igual de válido la persona que no se maquilla como la persona que se maquilla. Yo personalmente soy de respetarlo todo y creo que todo tiene validez. Y si va en coherencia con lo que tú quieres, lo que quieres demostrar ese día o con quién eres, a mí me parece fantástico. A mí me va todo bien.
Escolta,
ningún problema.
Arantxa, ens estàs obrint les portes d'un món fascinant. Gerent de l'escola de maquillatge professional Colors Up, no sé quina mena de cursos, clar, pels que no estem iniciats en aquesta pràctica, que va molt més enllà dels colors i de les barres de llavis. Explica'ns una mica quins cursos feu a aquesta escola de maquillatge professional.
Pues mira, nosotros nos moveríamos en estos momentos en dos plataformas como a nivel profesional. Tenemos cursos profesionales donde te capacitan para que seas un profesional en todos los ámbitos del maquillaje, incluso en la peluquería para plató, tanto unos preparados para gente más joven y otros pues para gente menos joven. Tenemos cursos intensivos donde se pueden capacitar personas y especializar en áreas muy concretas en función de lo que necesiten o si quieren aprender otra técnica. Al final, las escuelas impartimos, todos podemos impartir formación, pero cada uno tiene una técnica muy concreta. Colorsat, por ejemplo, entiende el maquillaje como corrección a través del color, que es a través de una corrección donde eleva a la persona a un personaje, a una fantasía o a un tipo de belleza, da igual. Y luego tenemos otro apartado, otro área, que es para las personas que quieren aprender a maquillarse y a sacar o a potenciar su propia imagen. No a nivel de maquillaje estándar, pero sí yo como persona de a pie, pues por lo que sea. Pues porque estoy pasando una enfermedad, me miro al espejo y no me reconozco. Uh-huh. Porque no me sé sacar lo que considero que podría sacarme partido. Porque cuando tengo muchos eventos y a la noche pues no encuentro a alguien que me venga a casa o que me sea fácil poderlo pagar. Entonces hay muchísima gente, cada vez hay más gente y empieza más joven, que va con la idea de aprender también a potenciar su propia imagen. Al final, si nos movemos en unas pautas muy concretas de lo que es el maquillaje, puedes realitzar qualsevol tipus de treball.
Doncs molt interessant. Arantxa, tot el que ens has explicat és un plaer. Mira, hem començat amb la purpurina i hem anat estirant del fil i segurament que molts oients que ens estan escoltant doncs, tenen interès també a aprendre a veure com poden treure profit doncs de la seva bellesa, que la bellesa sempre és natural. Gerent de l'Escola de Maquillatge Professional Colors Up, Arantxa, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y buena tarde, adiós.
Buena tarde.
Radio Estel. No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Pròpia, dos minuts ara mateix que passen de 3:45 de la tarda i ja sabeu que de 15 dies ens visita l'Aixa Miró. Com estàs, Aixa?
Molt bé, molt bona tarda. Estic molt feliç d'estar aquí amb tu.
Igualment. Avui ens portes un projecte molt xulo, molt xulo.
Sí, avui parlarem de les dones, no? I com podem empoderar-les a través d'una cosa tan important com és l'educació, que és una eina doncs, que fa no? que les nostres vides canviïn totalment i tinguem més oportunitats i puguem valdre'ns no? per nosaltres mateixes i en la nostra vida i superar obstacles.
No, i que s'ha d'impulsar, no? Tots aquests tipus de projectes, no? Que fomenten aquesta emprenedoria, diguéssim, femenina.
Femenina. I després també, dintre d'aquest projecte, ens parlaran d'una cosa com a través de la solidaritat també podem nosaltres empoderar i educar altres dones d'altres països del món.
Doncs què fem? Ens la presentes?
I tant, mira, doncs avui tenim el Mercè, la convidada d'avui és una dona molt amb molta empenta, amb un propòsit molt clar a la seva vida, que és aquest, no? D'intentar que totes les dones es puguin empoderar. I es presenta amb aquesta música.
Gira el mundo, gira nello
spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo nel tuo silenzio.
Wow! És que, què vol dir aquesta meravella de cançó?
És una passada,
això,
eh?
Té molt bona pinta, eh?
Pinta molt bé. Aquesta cançó ja és motivadora per només per coses bones. Doncs avui tenim a la Clara La Piedra. Ella és consultora estratègica, és MBA de Paresade i és de GB per IES i ha complert els seus estudis a Itàlia, Anglaterra, Alemanya, Estats Units. Actualment és la comandant, no? Està al cap de l'Aula Magna Business School, la primera escola de negocis en línia per a dones, amb presència a Europa, a Llatinoamèrica i recentment a Estats Units. Ella també és fundadora de la comunitat Wempreneur, on ofereix solucions i formacions a dones emprenedores i recentment ha iniciat una iniciativa solidària que es diu SourceWomen.org per oferir formació i mentoria de manera totalment gratuïta a dones en comunitats on no tenen accés a l'educació.
Doncs que la saludem o no?
I tant.
Clara, la Piedra, Clara, com estàs?
Doncs molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Us agraeixo molt la invitació. Sempre és un plaer.
Mira, si m'ho permets, primera pregunta que em ve al cap, això, és que ens expliqui una mica la Clara com va néixer, no?, aquesta Aula Magna Business School.
Mira, doncs va néixer, quasi que té data i tot, eh? No sabria dir-te amb precisió, però va ser un moment en el qual jo vaig adonar-me que les escoles de negocis per les quals jo havia passat, que absolutament recomano i m'ho he passat molt bé, he fet moltes amistats, però sí que és veritat que es repetia que no hi havia més d'un 20% de dones aproximadament, 20, 20 i alguna cosa. Les dones sempre estàvem en minoria. I t'adonaves, no?, que les meves amigues que no s'apuntaven, tal, et deien, no, si a mi m'encantaria, per suposat que jo vull seguir estudiant i formant-me. El que passa és que els programes que jo veig doncs requereixen d'una intensitat que no em puc permetre ara mateix, no? Llavors va ser quan vaig començar a verbalitzar-ho, a explicar-ho a una persona i vaig dir, ho vaig veure tan clar que vaig dir, saps què? No tens res a perdre. Si no ho fas tu, farà una altra persona. Crec que cal una nova versió, una nova era d'escoles de negoci inventades posant la dona treballadora al centre.
I posant aquest centre, com dius, a les dones, quins programes formatius esteu creant, no?, i aquestes noves formacions que aquest any comencen?
Mira, doncs m'ho dius molt bé, Aixa, perquè justament comença ara tota la temporada, no? Fem nosaltres programes, sobretot qualsevol dels nostres programes tenen en comú que són programes de reskilling empresarial. És a dir, allò que es diu per les persones que no estiguin familiaritzades amb la paraula, com una actualització de continguts. Llavors, tenim programes de desenvolupament executiu per dones, tenim programes que t'expliquen de què consten les tecnologies disruptives, tenim programes d'analista de dades, tenim programes de sostenibilitat i nous models d'economia i programes de lideratge.
Que bonic. Escolta, i sé que les metodologies que empreneu són noves, innovadores, molt actuals.
Correcte. Mira, sí, nosaltres tenim un unicampus en el qual des del primer moment en què l'alumne es connecta, doncs pensem en que es maximitzi aquesta experiència d'usuària. I, a més, també hi ha unes parts que són en directe, ja sigui comentant casos, nosaltres treballem el mètode del cas que va instaurar Harvard, comentant casos amb companyes, com després amb la sessió en directe de masterclass per la profe experta. I la interacció que fem, la manera com fem els exàmens, la manera com nosaltres medim fins i tot també la petjada de carboni que s'estalvia pel fet de fer programes online, no? És tot un tema en el qual ens obsessiona, no? Tenir sempre la millor versió disponible del que puguem oferir pensant en l'experiència d'aquestes usuàries, no?
No, i a part és molt maco, Clara, perquè l'Aixa ens ho explicava recentment, heu creat aquesta iniciativa solidària que es diu SourceWomen.org. A qui va dirigir? Explica'ns una mica més.
Sí, mira, això va ser perquè, bueno, jo tinc com un historial, no?, de que em neix, no?, a vegades, ostres, quan veig situacions de desigualtat, de fet, doncs per això he creat aquesta empresa amb propòsit, no? I llavors em passa que
quan va ser, en aquest cas, les dones d'Afganistan, doncs no sé com vaig acabar en un grup de WhatsApp de dones que dèiem, ostres, estem desbordades perquè no sabem ni què fer, ni com s'està canalitzant, ni què poden necessitar persones que arriben d'Afganistan, evidentment, refugiades. I...
Si m'ho permets, Aixa, la Clara té un perfil que jo veig que, clar... És que no, deu ser hiperactiva, vull dir que deu estar, però en molts llocs alhora.
No sé si perquè és molt dolent, això, no sé com prendre-ho.
L'important és que ho sàpigues gestionar, no? Ah, sí, potser sí, seria sí, aquí la clau. Bueno, en tot cas,
llavors em condeix molt el temps. Si em vaig veure en aquell moment i vaig pensar, ostres, no? I llavors sí que vaig identificar, no? Doncs que necessitaven, probablement en situació d'emergència, independentment de que ja hi hagués, evidentment, les entitats públiques, que van fer una excel·lent feina, no? Però, a més, doncs, doncs una ajuda de mentoratge, tenir una persona a qui poder preguntar coses molt bàsiques, no? Sobretot les que tenen fills, no? I també necessitats de dir, ostres, jo m'he de reciclar, m'he d'organitzar, no? Llavors, què vam fer? Nosaltres vam canalitzar tot això, quan ho vaig explicar a algunes amigues, van començar a dir-me, ostres, doncs canalitzem-ho via Aula Magna, donem-li un nom, donem-li un paraigües, no? I llavors aquestes dones, va haver dones que es van poder beneficiar i encara està oberta ara per altres dones d'Ucraïna, doncs, o d'altres que estiguin en situació de risc, el fet de, mentre hi hagi una connexió a nosaltres, els nostres programes es poden consumir des de qualsevol punt del món, perquè també en tenim en anglès, i llavors d'aquesta manera doncs, vam canalitzar la possibilitat d'ajudar en el que podíem, no? Evidentment doncs eren causes molt, molt extremes, però com a mínim en la part que sí que podíem aportar vam voler-ho canalitzar així. Clara, les dones que participen, no, en la formació d'Aula Magna, tant les de SOS com les d'Aula Magna pròpiament dites, quines sortides professionals poden tenir? Mira, doncs, gràcies per fer-me aquesta pregunta. En realitat, no, el que nosaltres busquem és, perquè a més és que, de veritat, o sigui, hem arribat aquí doncs, fent l'exercici d'això, no? D'escoltar moltes que et deien fa 20 anys que vaig acabar la carrera, però sempre buscava alguna cosa superactualitzada, tant, no? Més aviat és el que què passa si no et formes, no? O sigui, avui dia, de quan estudiàvem nosaltres, ha canviat una miqueta el món, no? I en aquest sentit, doncs, és simplement doncs, que puguin seguir en el món professional i que puguin entendre de què van tots aquests termes que senten i els processos que escolten i tal, i puguin participar. I amb això, si em permets, et dono una frase que il·lustra molt bé això, que se'm posa pell de gallina cada cop que la dic, perquè una persona concreta va dir és que per fi puc participar a les reunions, no? O sigui, una persona que estava allà una mica veient-les passar i ostres, i en cert punt va dir doncs, veig que ara té sentit tot el que jo ja doncs, potser m'hi havia trobat, però em faltava aquesta base, no? Llavors, sortides professionals, nosaltres, com que no som un tema tècnic, sinó un tema sistèmic enfocat a habilitats de management i presa de decisions, doncs molt, no? Ho enfoquem molt cap a dades, cap a digital i sostenibilitat, això sí.
Això, deixa'm, permet-me fer una pregunta a la Clara, perquè ara parlarem també de... Tu ets fundadora de la comunitat Womanpreneur, no sé si es pronuncia bé així, és correcte, on oferiu aquestes solucions i formacions a dones emprenedores. Tu ara ens deies el testimoni, no?, d'aquesta noia que deia, ostres, per primera vegada, no?, puc intervenir en una reunió. Suposo que us deveu haver trobat amb casos, no?, i històries.
Algunes no es poden explicar, d'antena. No. Ric per no plorar, eh?
Sí, però què és el que més et trobes? Us trobeu, no?, davant d'aquesta situació.
Mira, doncs el que més ens trobem són, com deia, no?, doncs noies que tenen doncs, uns càrrecs, no?, intermitjos, més aviat, tot i que tenim de tot, però que troben en la formació, per això ens agrada dir que no són programes de formació, sinó de transformació, que és una mica que acaben, no?, sense, perquè evidentment tenim poc recorregut, no som tan conegudes com grans escoles de negocis, no? I al moment de conèixer-nos, veuen amb la connexió que es fa entre totes les alumnes que els hi canvia la vida, canvia en el bon sentit, sí. Òbviament, coses que no, la vida professional parlo, però que és com un impuls i un catalitzador a les seves vides, no? El fet de passar per allà i dir, anem a teixir una comunitat, de la mà, ens ajudem les unes a les altres, evidentment que pots, es fan, evidentment, moltes sessions amb coaches, sessions entre elles, i és un catalitzador brutal, no? I llavors el que més ens hem trobat és això, no? Noies d'una mica, doncs, mira, em vaig apuntar sense saber molt bé què trobaria, una mica tirant-me l'aventura, i és que m'ha canviat la vida. I de fet, podem dir que el 92% de les noies que passen pels nostres programes, abans de 6 mesos de graduar-se ja han avançat. Suposo que, clar, de la pròpia experiència que has tingut tu, no? Passar de la idea a tenir de la passió, no? De voler fer una cosa diferent, a crear una empresa, no? Amb llarg recorregut, hi ha molta feina, molt de temps i molta implicació, no? Pots donar alguns quants errors, no? Aquelles coses que has après de la teva pròpia experiència que dius, per aquí, sobretot, no hi caigueu, no?
Ostres, sí, te'n podria dir uns quants. És veritat que per més... I a més és una cosa que per més experiència que tu tinguis a les esquenes, quan entres en un projecte nou, realment és una gran incògnita, no? Si no, tothom seria milionari, no? Si fos, vale, he pres això, ja ho poso en pràctica, no? Sí que és veritat que quan emprens, doncs això, no vas amb el camí més recte, sinó que a vegades vas i fas una corba i vas enrere i veus que tornes a estar al punt on estaves inicialment. Diria que és molt important trobar partners estratègics, persones que t'ajudin i que potser puguin suplir. Per a vegades és un error pensar, necessitem finançament, però el finançament serà per pagar un servei que potser pots anar a buscar la persona que té aquest servei i et pot ajudar, no? Llavors, això és important. Després, companys de viatge amb compromís. És igual les habilitats, de veritat. O sigui, jo he tingut des de gent estudiant que encara no han acabat la carrera i tal, de veritat, compromís, és la paraula.
El compromís és vital, eh?
El compromís, és que no demano més. O sigui, mentre hi hagi compromís, entendran la diferència entre quan estàs en període d'inscripcions, la persona que et diu, truca'm... Bueno, no, o de... Realment, això és important, trobar aquests companys de viatge. També puc dir que jo he tingut bastanta sort en el sentit que tant les professores com, bueno, les alumnes, evidentment, sempre ens agradaria més, no?, a l'hora de vendre, anar més ràpid, però tant les profes que tinc, com també moltes de les alumnes, com alumnes que s'han convertit totes en believers i en ambaixadores, no?, perquè elles ens envien també, doncs, companyes, amigues, recomanen el programa, ens etiqueten, tal, no? Llavors, això ens ha ajudat molt.
I ara estava pensant també, Aixa, l'edat, no?, d'aquestes noies. Quina edat tenen, aproximadament, no?
Mira, el promig seria uns 38, el
38,
promig.
38, que potser...
Hem tingut des de 27 fins ara. Campana de Gauss va del 27 al 53.
Sí.
Escolta, suposa que aquest temps que porteu, no?, deu haver viscut històries d'èxit, perquè, clar, això els transforma la vida. Ens pots explicar alguna?
Mira, des d'aquí una salutació a l'Ester.
Home... Què li va passar a l'Ester?
Mira, l'Ester és de la primera edició, a més li tinc molt de carinyo, i ella es dedica al món de la comptabilitat, no? Es dedicava, i diu, ostres, per mi un curs és actualitzar el pla comptable cada vegada que, no?, que hi ha una nova llei, doncs, evidentment, si tu estàs en actiu, doncs estàs obligada a actualitzar els coneixements en allò que afecta la legislació del que tu treballes, no? I llavors ella diu, ostres, diu, jo pensava en que una formació seria, doncs, pensava, quin rotllo una altra formació. Però quan vaig veure el contingut del bosc, vaig pensar, això no és una formació, això és un regalazo, va dir amb aquestes paraules. I precisament com que intentem que el contingut sigui contingut molt aterrat, que tu puguis aplicar l'endemà, no som ni del tot teoria ni del tot pràctica, sinó de trobar una miqueta l'encaix perfecte, no? També ens va explicar que regularment tenia unes reunions en què negociava amb una persona i ja ho donava com normalment a vegades per perdut, no? I va haver una vegada després de que haver fet la classe de tècniques de negociació que va arribar i aquesta persona li va dir, jo no sé què has fet ni què t'ha canviat, però t'he de felicitar perquè portem anys parlant cada mes sobre aquest tema tal i veig que m'has donat la volta, no? Llavors, ostres, una cosa que, no?, de dir, pues, mira com m'ha canviat una sola sessió, no?
Una sola sessió, eh?
Una sola sessió de negociació, li va... Bueno, és que tu no les has vist, eh? És que realment...
Que bonic.
Busquem això, no?, de que cada... O sigui, de dir, ostres, supersintetitzat, clar, tenim un manual de bitàcora, on a més tenen els highlights, no?, el resum de cada tema i tal, tot això s'ho emporten i és que és el que busquem, no?, l'efecte...
Clar, ara amb l'Aixa també ho parlàvem abans, que tenim la percepció de que cada vegada hi ha més empreses compromeses pel que fa al desenvolupament femení. Tu com ho veus, Clara? És així o no?
Sí, absolutament sí, absolutament sí. També t'he de dir que l'Estat espanyol ara tenen en marxa el reglament 901-902 des de fa un parell d'anys i la memòria de resultats no financers i sostenibles, llavors...
a la força s'hi han de posar, no? A la força s'hi han de posar perquè hi ha uns auditors que els diuen treu-me les factures que hagis pagat en formació, en aquest pilot posa'm els que hagis pagat a homes i en aquest pilot el de dones. I no cal, ja us podeu imaginar, no? Llavors, malgrat que algunes empreses doncs, també els hi computa per això que han de complir, estan obligades les empreses a partir de 50 treballadors, sí que és veritat que a nivell no tant d'empresa per complir, sinó a nivell de mànagers compromesos, estils de lideratge molt més inclusius, mateixos companys i companyes, no?, que veuen, ostres, entenem com, bueno, pues com és necessari que hi hagi una paritat i una com a mínim més diversitat, no?, que no decisions que estan potser doncs, esbiaixades per un patró que potser no representa l'actualitat, no? Clara, ja per acabar, quins projectes tens de futur per aquest any, que, bueno, aquest curs, no?, que comença ara?
Mira, no sabeu el mal que em fa, perquè d'aquí 24 hores donarem un bombazo.
Ui, i no el pots
no
aquí?
El pot dir.
Clar, avança'ns alguna cosa.
No el puc dir.
Per què?
No el puc dir. Va relacionat, puc dir, va relacionat amb tema de crear, teixir una xarxa de dones des de la part professional. Va relacionat amb això. Ja us estic dient.
Ui,
però ara em renyaran el meu equip.
Però teniu algun suport institucional? Aneu sols?
Per desgràcia, no. Nosaltres a vegades, bueno, a vegades no, sovint, nosaltres som de ràpida execució i tal, llavors és com fes, a vegades no, des d'aquí una crida, no? Evidentment estem obertes, si algú ens escolta i vol alguna mena de recolzament. La veritat és que fins ara tot el que hem fet amb Aula Magna ha estat finançament propi com a fundadora i de les vendes. No hem rebut cap mena de finançament fins avui.
Clara, si hi ha alguna dona que ens estigui escoltant i tingui ganes, no?, de fer aquest reselling que deies, no?, de posar-se una altra vegada a to i a l'ordre del dia de les coses noves que hi ha, on ha de buscar?
Ha de buscar a les xarxes i especialment la nostra web, que és AMBS, Aula Magna Business School, AMBS.education.
Doncs escolta, ha estat un plaer aquesta conversa. Moltes gràcies a la Clara Lapiedra, consultora estratègica, i també que ens l'hagi convidat a doncs, la Xamiró, que està amb nosaltres cada 15 dies. Noies, força, endavant, i que vagi molt bé. I ens diràs quan es pugui dir això, eh? Clara, estarem molt pendents, no, Aixa?
I tant, a veure si ho podem dir-ho.
A veure si ho podem dir-ho ben aviat. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
Fabricació pròpia, ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Tatuaje de colores llevo en mi pecho, no porta la uno de mis amores. Y lo que por ti siento ahora me lo pinto, que no me caben 10 corazones. Me pasaría la vida entera mirando el cielo y contando estrellas para así poder sobrevivir.
Vinga, va, que en 9 minuts ens situem al punt de les 4 de la tarda en aquest espai social doncs, que dediquem els dimarts aquí, els dimecres a la Fabricació Pròpia. Avui ens volem fer ressò d'aquestes dates. 6, 7 i 8 d'octubre torna a Fira de Barcelona, un dels festivals de cultura urbana més destacats a nivell mundial. És el Baumfest. Els millors artistes del món del tatuatge es reuniran en aquesta capital, en aquestes dates i a la capital catalana per exposar el seu art, però també hi hauran concerts, espectacles, iniciatives solidàries. I aquí volem parar l'ullada, perquè aquestes iniciatives solidàries, avui podem dir que el tatuatge també pot ser solidari. Com? Doncs ens ho explica tot seguit la directora del festival, que és la Laura Cubero, i presidenta de Tatuadores por la Paz. Laura, com estàs?
Hola, què tal?
Què tal? Benvinguda. Escolta, tenim poc temps, però volíem doncs, donar veu, no?, i conèixer una mica més en què consisteix, no?, doncs, aquest festival i sobretot, Tatuadores por la Paz.
Uh-huh.
Que feu
molt ràpid.
Un objectiu claríssim, no, Laura?
Sí. Aviam, nosaltres vam començar fa 6 anys, jo soc directora del Baum, fa 26 anys que fem la convenció aquí a Barcelona, que se dice pronto, i fa 6 anys vam començar amb aquesta iniciativa, al principi era un ink collective, un col·lectiu de tinta, i bueno, com que sempre he treballat en aquest àmbit, bueno, vaig conèixer un projecte a Trípoli, al Líban, amb refugiats sirians, que estaven allà a camps de refugiats, Vaig agafar les maletes, vaig anar, vaig veure la situació que havia i quan vaig tornar vaig dir ens posem les piles, on les posem?
Però, Laura, això va ser decisió teva personal de dir vaig cap allà.
Sí, 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 això és un projecte personal que gràcies a la convenció hem pogut seguir endavant i hem pogut seguir fins ara. Per exemple, ara en aquesta pròxima edició tenim 3 estants que cedeix la convenció de tatuatge de Barcelona i en allà estarem tatuant perquè jo el 14 d'octubre me'n vaig cap a Trípoli una altra vegada doncs, a portar tot el que hem pogut aconseguir.
Mare meva.
Sí.
No, és que és molt interessant. I explica'ns una mica més a què consisteix aquests tatuatges saludaris, solidaris, no?
Aviam, nosaltres actualment estem apoyant o estem ajudant a 2 camps que hi ha a Trípoli. Són, com t'he dit, refugiats sirians. Mm. Hi ha una quantitat de criatures, doncs ara mateix estem sobre els 70 nens i els que van venint. Mm-hmm. Llavors, el projecte es basa fonamentalment en educació i en esport. El que passa que, degut a la crisi social que té el Líban, que és un país meravellós, però que bueno, té una crisi social econòmica en tots els aspectes, i a la quantitat de refugiats que tenen, les condicions d'aquests nens són molt precàries, i les condicions de les famílies també. Llavors, pues ara aquesta vegada, per exemple, veient els pressupostos, vam veure que hi havia un munt de gastos amb compreses, per exemple, i amb panyals, doncs portem compreses i panyals que es puguin netejar, que siguin reutilitzables. Bueno, intentem arribar on ells no arriben, que malauradament és molt poc on arriben, i doncs si falta aigua com aquest estiu, pues, pagar perquè omplin els tancs d'aigua en el camp, que el camp estigui net, que aquest mes de maig passat vam aconseguir construir una petita escola en aquest camp primer. I, bueno, intentar, pues, això, arribar on no pot arribar ni el govern ni la gent d'allà, ni poden arribar ells, evidentment, no? I, bueno, el que fem és, a totes les convencions que es fan i amb dies solidaris, que també hi ha molts estudis que sumen amb aquest projecte,
sí.
Tatuem.
Tatueu.
Exacte, tot el que es aconsegueix, tot el que es recapta, m'ho porto jo directament cap allà.
Escolta, i Laura, si ens està escoltant algú que digui, mira, és que jo no vull tatuar-me perquè, per la raó que sigui, però vol contribuir en el vostre projecte, com ho pot fer?
Mira, ho pot fer a través del Teaming, que per exemple per 1 euro al mes són 12 euros a l'any, pots contribuir amb el projecte, pots comprar material, pots comprar merchandising, tenim camisetes, tenim xapetes, tenim bosses, tenim un munt de coses, es pot fer una aportació directament. I tot això, com que anem ràpid, t'ho explico molt ràpid.
Sí, tranquil·la. Mira, encara tenim 2 minuts. Perfecte. Què et sembla? Podem explicar moltes coses.
Exacte. Incluïm una miqueta el tema del tatu solidari que farem aquí a Barcelona, que una mica surt també de la solidaritat dels artistes, no? Aquest tatu que fem a Barcelona és la segona edició, sempre coincidint amb la Convenció de Barcelona. I bueno, fem un tatu solidari per fer una reconstrucció d'aureola amb pacients que hagin passat per una mastectomia i que, bueno, que en aquest cas el mugró no hagi quedat bé o hi hagi una cicatriu o bueno, la persona no es trobi a gust com ha quedat. Mm-hmm. Llavors fem des de la reconstrucció de l'aureola a tatuatges artístics, perquè l'any passat, per exemple, va haver-hi el cas d'una noia que no s'havia fet la reconstrucció del pit perquè no volia passar més pel quiròfan i es volia fer alguna cosa bonic que ella es veiés i bueno, és el punt final d'un procés molt complicat, no? I en aquest cas també incloem tots els pacients que hagin passat per una cirurgia de masculinització, d'un canvi de sexe, i que també en moltes ocasions bueno, no queda com ha de quedar i nosaltres estem allà per fer-ho. Queda oberta la crida perquè estem omplint agenda, però tothom que ens senti que siguin en qualsevol d'aquests 2 casos es pot posar en contacte amb nosaltres perquè seguim agafant cites.
Doncs escolta, Laura, gràcies per haver entrat avui en directe al Fabricació Pròpia, per haver-nos explicat aquesta iniciativa. 6, 7 i 8 d'octubre a Fira Barcelona, aquest Baum Fest, que bueno, a banda de tatuatges hi haurà concerts, també art urbà, No sé, es podrà veure més coses, Laura? Déu-n'hi-do.
Es pot veure una mica de tot, allà. Tot el, la idea del festival és va començar com a tronc principal el tema del tatuatge, que segueix sent-ho.
Sí.
Per algú hi ha 300 tatuadors que venen cada any a Barcelona, internacional. Tenim tota una zona de tatuatge tradicional de Tailàndia, de Japó. Bueno, és un festival molt gran i molt reconegut arreu, a la Convenció de Tatuatge de Barcelona. Però el BAUM és una miqueta donar l'oportunitat a tot aquell artista que comença d'alguna manera al carrer, no? Des del graffiti, el que customitza motos, cotxes, el cavall al carrer, i una miqueta és donar aquesta finestra perquè es puguin desenvolupar i perquè es puguin conèixer, no? I bueno, al final és això, és un dels festivals més grans que hi ha a Europa, que és el Festival d'Art Urbà, no?
Uh-huh. I a banda amb aquest rerefons, no? Més que mai, Laura, amb aquestes Tatuadores por la Paz, no? I aquesta missió solidària. Laura, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu i per visibilitzar-lo.
Doncs molts èxits en tots els projectes solidaris, està clar, i en aquest BAUM Fest. Que vagi molt bé, Laura, a reveure, una abraçada.
Gràcies.
I ara sí, mira, ho hem pogut fer tot. En un minut arribem al punt de les 4, ens posem al dia amb les notícies de que afecten l'actualitat d'aquest dimecres amb els serveis informatius, i després el que farem avui és fer el cafè a filosofia. Dedicarem uns minuts a pensar, que important és pensar, i ho farem amb el filòsof, i el coneixeu, amb l'Enric Gel, autor de Hay filosofía en tu nevera, que també el podeu seguir al seu canal Addictos a la Filosofia. El cafè de les 4, avui amb ell.